Els ancians latuames recorden que, en la llunyania dels temps mítics, els seus avantpassats van baixar els rius navegant en el ventre canoa de la gran anaconda. A Catalunya Ràdio, els viatgers de la gran anaconda, amb Toni Arbonès.
La deessa Hina es va queixar al seu fill Maui que el sol es movia pel cel massa ràpid com perquè la tela de la seva tapa tingués prou temps d'assecar-se. L'endemà, abans de la sortida del sol, Maui va enfilar-se fins al cim del Haleakala i el va esperar amagat. Quan el sol es va despertar, Maui el va enxampar i el va sotmetre. Llavors li va fer una oferta que no podia rebutjar. Deixaria que se n'anés si a canvi el sol s'avenia a creuar el cel molt més lentament a partir d'aquell mateix dia en endavant. El sol hi va estar d'acord. Maui el va alliberar i per això Maui està beneïda per tants bons dies assolellats.
Jordi Canal Soler, què tal? Com estem?
Molt bé.
Saltem de cràter a cràter les illes Hawaii, una serralada, com ja hem explicat, amb més d'un centenar de cims que s'estén al llarg de prop de 6.000 quilòmetres fins al collaret de les Aleutianes. Avancem de sud a nord i ens aturem al cràter del Haleakala, 3.055 metres a l'illa de Maui, que encara no hi havia arribat.
No, encara no, i és un dels llocs que s'hi ha d'anar per força. Per mi és un dels punts àlgids de qualsevol visita a les illes, a l'arxipèlag.
Jordi Canal, escriptor, fotògraf i viatger.
Especialment perquè l'illa de Maui és una de les més tranquil·les. De fet, tot el que seria el bullici aquest que té, o Ahu, o fins i tot la Big Island, aquí no s'hi troba tant. Llavors, tens tota una illa, que és la segona més gran de l'arxipèlag, per tu sol gairebé, i amb unes platges que són de les més paradisíaques, no? O sigui que és un bon lloc per conèixer aquesta activitat volcànica, que si bé doncs, no és tan activa com a Big Island, encara és molt visible, especialment aquí dalt, al cim del Haleakala.
Haleakala vol dir la llar del sol.
Sí, i està basat en aquesta llegenda, no?, de la deessa que li demana al seu fill que retingui el sol, i de fet Maui, que és aquest semideu, és un referent a tota la Polinèsia. També existeix doncs, en altres illes, a Nova Zelanda, per exemple, encara que doncs, cada un dels arxipèlags se l'ha anat adaptant, no?, i li ha posat llegendes doncs, diferents. Però una de les llegendes més comunes de Maui és que és qui va enganxar el sol amb el seu ham de pesca, no?, que doncs, el va llançar al sol i va frenar-lo, perquè no passés tan ràpid, sinó que doncs, el planeta estigués més il·luminat pel sol, no? Una altra llegenda, per exemple, també diu, aquesta és local de les illes de Hawaii, que va ser el semideu Maui que va extreure, també amb l'ham, les illes del fons del mar. I no sé si per casualitat o perquè potser doncs, els antics hawaians ja sabien una mica de geologia, però l'ordre amb el que la llegenda diu que les van anar traient és el mateix ordre d'aparició, no? Que doncs, és d'oest cap a est i és doncs, començant per la illa de Niihau, després Kauai, després Oahu, etc., fins a arribar a Maui, que a més a sobre porta el nom d'aquest semideu, no? Per aquesta vinculació també amb el cim del volcà i, per tant, doncs és, diguem, si volem veure el semideu, hem d'anar aquí i ser-hi molt d'hora, això sí, perquè és una de les activitats més freqüents, anar a veure la sortida del sol a dalt del cim i, per tant, des de fa uns anys han regulat l'accés. O sigui, si tu vols anar allà durant el dia, no passaré, perquè diguem que és prou gran, però si vols anar a veure la sortida del sol, sí que has de ser molt d'hora i haver encarregat també la plaça per internet en un lloc web dels parcs nacionals, perquè hi ha tanta gent que han de fer doncs, una restricció amb una llista. No? Però realment val molt la pena, perquè Estàs allò, 3.000 metres d'alçada, amb un cel que normalment està molt, molt nítid i sense núvols, de manera que a poc vas veient com el sol s'aixeca, i la gràcia d'aquest volcà és que no està en erupció, no està actiu, però encara conserva molt tot l'aspecte d'un volcà acabat d'erupcionar, no? Està tot ple, estem parlant d'un cràter immens de 12 quilòmetres de llarg per 4 d'amplada, i tot ell està ple de cendres volcàniques de diferents colors, no? Des de marrons, negres, grocs, vermellosos, una paleta de colors que, a mesura que va pujant el sol, allò comença a canviar de colors i va agafant ombres. Hi ha tota una sèrie de petits cons volcànics de cendres que també ajuden a donar fins i tot de vegades un aspecte de lluna, no?
Sí, és mar, tot el paisatge
és això, un paisatge d'un altre planeta, no? I això es veu a la sortida del sol, que és un dels llocs imprescindibles de veure aquí a Hawaii, i jo diria una de les millors sortides de sol al món.
Clar, perquè com que l'han ralentit i van més lent.
Exacte,
tot, no?
Aquí a més, si agafes aquesta llegenda, doncs encara més raó, no? Li agraeixes al déu Maui que doncs hagi ralentit el sol per veure aquest paisatge fabulós. I després, és clar, com que t'has llegat tant d'hora, tens tot el dia per endavant.
Ui, tant.
I el que has de
si
fer és
de feina.
Caminar per aquí dins, que realment és un lloc
màgic, no?
Fabulós, sobretot per això, no? Perquè estàs trepitjant cendra volcànica i comences a veure, tot i l'aspecte gairebé desèrtic que pugui tenir, algun unes plantes que estan adaptades específicament a viure en aquesta zona. No? Hi ha una en particular que en hawaià es diu ahinahina, que en anglès és la silver sword, l'espasa de plata, que és una planta que només creix aquí, en aquest volcà. No? I és una planta que està adaptada totalment a les condicions doncs, desèrtiques, de falta d'aigua, però també a l'alçada respecte al mar, la incidència del sol, i és una planta que crea unes fulles molt gruixudes,
molt carnoses,
per protegir-se i mantenir la humitat, i peludes, no? I aquests pèls petits de blanquinosos és el que li dona una aparença platejada, que després, quan floreix, doncs, surt una espècie d'inflorescència central que és com si fos l'espasa, no? Per això es coneixem aquest nom.
Si no fos per la gravetat, talment estaries en un altre planeta, no?
Totalment, i de fet, a mi que m'agrada especialment la geologia, és un lloc per entendre com és la formació dels volcans, no? I doncs, diguem, doncs
un
dels llocs on pots veure com és doncs una zona amb activitat volcànica, almenys fins fa recentment.
De fet, els geòlegs i els vulcanòlegs diuen que el volcà està actiu,
sí,
i tornarà a entrar en erupció. El que passa és que, esclar, estem parlant
no sabem quan
de temps geològics, i per tant, exacte, això pot ser d'aquí, vés a saber quants milers d'anys.
Sí, el fet és que no veus lava en ebullició,
no?
Com a l'altra banda, a Big Island sí, però tot i així és una excursió molt recomanable i que pot ser tan llarga com vulguis. De fet, els camins arriben fins a tocar del mar, si vols, o sigui que pots fer unes travesses molt importants, i de fet aquí és un dels llocs on hi ha rutes de trekking més importants de totes les illes.
Com és parc nacional, sí. El Haleakala és el creador de l'illa de Maui, és el pare, no?
Sí, de fet l'illa està formada per dos volcans,
que és
el més gran, i i després l'altra, que està separada per el que es coneix com a la Vall Central, és un volcà molt més desgastat, i de fet, si no ets especialista, no detectes que allò és un volcà, no? Perquè ja tota l'erosió ha anat trencant tot el com volcànic i l'ha convertit en diferents muntanyes. Però encara hi ha alguns llocs molt especials, i un d'ells, per exemple, és una agulla d'un material volcànic que ha quedat allà erecta perquè l'erosió ha anat desgastant tota la resta, i és un lloc que els mateixos hawaians ja consideraven com a sagrat, no? Allà és on hi enterraven antigament els reis, i és el lloc també on hi va haver una famosa batalla, es diu l'agulla de Iao, a la vall del mateix nom, i és un lloc també que amb la història dels hawaians doncs, diguem que té dos vessants, no? Per una banda, doncs, al ser una batalla èpica, doncs, els guanyadors, evidentment, és un lloc que el tenen molt, molt ben considerat, però clar, pels perdedors doncs, és allò l'inici d'un desastre, no? Hi ha un riu que corre per la vall que diuen que el dia de la batalla l'aigua baixava de color vermell de tants cossos que havien caigut a l'aigua, i la sang doncs, estava omplint el riu, no? I això va ser justament el rei Kamehameha, que amb el seu afany d'expandir-se per totes les illes, doncs, quan va venir a conquerir la illa de Maui, doncs aquí va ser la gran batalla final i va acabar guanyant.
Aquesta agulla de Iao, de fet, forma una vall, un engorjat que és estret i fos, no?, per on passa aquest riu que va arribar a ser de sang en plena batalla. Són vessants quasi verticals, tots
sí.
Entapissats de vegetació, com és habitual a les Hawaii, amb moltes varietats d'arbres i de plantes, és a dir, realment fer una passejada per allà deu ser com si estiguessis al Cretàcic.
És no? moltíssim, perquè a més també són espècies que són úniques d'aquí de les illes, no? Hi ha un arbre que és el lohia, que és un arbre que fa unes fulles vermelles espectaculars i que, per exemple, alimenten a un ocell en concret, que és la papane, que és un ocell vermell, no? Aquest ocell, a més, amb la història de Hawaii, té moltíssima importància perquè, diguem que els aristòcrates, per poder demostrar la seva importància, es guarnien amb uns elements especials, que eren unes capes fetes amb plomes i uns barrets també amb unes formes característiques i recoberts de plomes, no? I aquestes plomes eren de color groc i vermell i no eren tenyides, ja havien de ser dels ocells que són d'aquest color, no? I la pavane és el que proporcionava les plomes de color vermell. I és per això que també és importantíssim dins de la cultura, perquè és gràcies a aquest que podien fer unes capes que, a més, tenien fins a milions de plomes cadascuna i una feinada per poder-les fer, no?
Pobres de pavanes.
Pobres de pavanes i altres ocells que ja no ens han arribat.
Devien semblar pollastres desplomats, no?
Sí, perquè el problema és que no és que li agafessin unes plomes i el deixessin anar, no? Sinó que els mataven. I realment diuen que quan els primers europeus van arribar a les illes, després s'han trobat fòssils d'ocells que hi havia a les illes abans de l'arribada dels europeus i que ja havien desaparegut quan aquests van arribar, no? O sigui, que els havien extingit els propis hawaians. Moltes vegades pensem que les cultures ancestrals tenen un respecte molt gran per la natura i que som, diguem, els occidentals que hem arribat
perquè
a arrasar-ho.
Perquè ho mitifiquem.
I s'havien extingit més de 30 espècies d'ocells per aquestes activitats, no? El mateix passa amb els moas a Nova Zelanda. Els van extingir els propis maoris, no els homes blancs, no? El que passa és que en aquella època, doncs, evidentment no hi havia la consciència ecològica i, per tant, passaven aquestes coses.
Vall de Iao, que sovint també és amagada per la boira, sota la boira.
Això sí.
És un lloc molt humit. Molt...
Sí, diguem que és una zona que dona a la banda nord-est i que, per tant, és on arriben els alisis, amb les pluges, i, per tant, a l'hora d'arribar a les muntanyes, doncs, sol ploure, està núvol, etc. Però, clar, que té d'avantatge això, doncs, que és la zona més verda, no? És per això que tenim aquests boscos tropicals i com comentaves, no? Que recorda una mica el Cretàcic, perquè és una selva tan densa, tan espessa, que t'imagines que en qualsevol moment et pugui sortir un dinosaure, no? Per aquí. No a aquesta illa, però sí que a la veïna Kauai, doncs és on s'han filmat pel·lícules de dinosaures.
Es pot recórrer a peu, m'imagino, perquè tot aquest vall i aquests boscos estan...
Quan plou és un lloc especialment difícil perquè tot s'enfanga i fins i tot després d'una tempesta va estar tancat durant molt de temps a causa dels troncs caiguts, no? Després han anat reparant el camí i per això l'han obert. Però també una de les coses que es poden fer aquí a la zona de Iao és visitar un complex, és una espècie de parc que mostra diferents cases de les cultures que han habitat a Hawaii, no? Començant per una típica hale hawaiana de sostre de palla i parets de canyes, però també de les altres cultures que van arribar després. Llavors et trobes doncs, una casa portuguesa, una casa típica japonesa, una altra filipina. Són les diferents cultures que han arribat aquí, especialment pel treball de la canya de sucre, no? Que aquí a Maui va ser un dels focus d'inici per tota Hawaii i que doncs, fins fa recentment era una de les principals indústries de l'illa.
Deixem els camins enfangats i anem a la Hana Highway. Suposo que deu ser més còmode.
Aquí, sí, perquè aquesta es fa amb cotxe. Aquesta és molt fàcil de fer. De fet, és una de les grans rutes a fer per les illes, però s'ha de fer amb cotxe i tenint tot el dia per endavant perquè és llargueta, no?
Sí, sí, amb 620 revolts, una seixantena de ponts, és a dir que...
Això amb poc més de 100 quilòmetres, eh? O sigui que realment és una carretera per fer amb tranquil·litat, no?
S'agafa a Kaului... Central Maui i serpenteja per la costa nord.
Va fent mica fins a arribar a Hana, no? Que és per això que es diu la Hana Road. Diuen que Hana és un dels pobles més hawaians de tot Hawaii, perquè doncs, el quedar tan aïllat ha aconseguit conservar tant l'aspecte físic d'un poblat hawaià com també les tradicions més importants. De fet, allà tenen una representació d'un temple, l'idioma doncs, també és dels més ben conservats a nivell de tot l'arxipèlag, i després, sobretot, també doncs, la qüestió de paisatge és dels més bonics de Hawaii, justament perquè vas veient també doncs, entre mar i muntanya, no? Al passar la carretera tan a prop de la costa, doncs vas descobrint petites badies, petites platges, zones amb jardins tropicals, cascades... Clar, aquí és un lloc que has d'anar amb el banyador posat perquè tu decideixes quan vols parar i a on, no? I constantment hi ha cascades i diferents cartells t'ho indiquen, de dir, escolta, cascada 5 minuts. Bueno, doncs, si tens molta calor, pares el cotxe, te'n vas caminant fins a aquella cascada, et remulles una mica i segueixes la ruta.
I llavors deixes el seient mullat, no?
Sempre has de portar, per al banyador, una tovallola. Això també, no?
Ho vas fer, tu?
Sí.
Ja t'imagino amb el braç, la finestra...
A veure, de vegades el que fas és pujar els vidres i posar l'aire condicionat, no?
Sí, que fa molta calor.
Sobretot humitat. Per això t'has d'anar doncs, banyant i et ve de gust posar-te sota una d'aquelles cascades, aquestes que t'imagines d'anunci, i que més rarament t'hi trobes més de 3-4 persones. O sigui que, realment, és un lloc per estar còmode, no?
T'atures, et banyes sota els salts d'aigua, i si vols, fins i tot pots agafar algun corriol, com per exemple el Pipiwai Trail... I fer-lo, no?
Sí, que és per anar coneixent també aquestes selves tropicals que arriben a peu de carretera, no? A més, molts d'aquests camins doncs, estan molt, molt ben preparats, no? Això al final no hem de deixar de recordar que això són els Estats Units.
Una passarel·la de fusta, en el cas de...
Exacte, llavors ho tenen tot molt ben preparat perquè si no està preparat no t'hi deixen anar, no? Allò, si t'has de fer mal, doncs...
No, perquè hi haurien primers... reclamacions. Exacte. Podries denunciar-los perquè no t'han posat un esglaó allà on
una mica si et trobes amb aquesta sensació, no? O si més no és quan és una cosa perillosa, llavors és sota el teu propi risc i per tant doncs si et fas mal no pots reclamar ningú, no? Però aquesta doncs és un avantatge també per gent una mica amb més dificultats per moure's, no? Que no necessàriament necessiten tenir un físic molt desenvolupat o tenir doncs coneixements de tècniques d'alpinisme per poder fer rutes que realment et porten fins a una natura gairebé salvatge i verge de l'interior de la illa.
En aquest cas el Pipiwai Trail et porta fins a la Waimoku Falls.
Sí, és una d'aquestes cascades que normalment a més també a sota tenen una gorja on pots anar a banyar-te amb una certa profunditat i per tant doncs, treure tota la calor, no? I una de les coses que també pots fer perquè està ple de petites botiguetes al llarg de la carretera és menjar-te un coco, per exemple, no? Aquests cocos verds que tenen aigua. Ja te l'obren aquí directament davant teu, no?
Ah, perquè o sigui si no te l'obren tu difícilment no el sabràs obrir,
no? No pots. De fet, una mica la tècnica és que són aquests cocos que encara amb la closca fibrosa de recent caiguts de la palmera, no?
A part de fer, quan caigui el coco.
Sí, exacte, això és perillós. Doncs te'l tallen amb un matxet i et deixen una petita obertura perquè li beguis l'aigua, no? Que tenen aquella aigua tan bona i fresca que és molt millor que qualsevol beguda ensucrada, no? I un cop te l'has acabat, llavors el que fan és partir-te'l per poder menjar la carn,
la
que és una carn d'aquestes, és molt diferent del coco que ens arriba aquí, que és sec, no? És una polpa, doncs, gelatinosa, quasi, i molt, molt bona. De manera que per molts pocs dòlars aconsegueixes menjar i si tens tanta gana, doncs també hi ha alguns petits llocs on et venen arròs o noodles. Normalment són gent d'origen asiàtic i llavors també doncs, el menjar que ofereixen és d'aquesta regió, no?
El coco, el salt d'aigua, la vegetació tropical, escolta'm.
És el paradís.
És el paradís, això, pràcticament, no? I a prop de Hana hi ha el Waianapa-Napa State Park, és a dir, un lloc amb platges de sorra negra per acabar de fer...
Per fer la ruta. No només aquesta, n'hi ha d'altres, no? Però és el que et comentava. Aquests revolts que hi ha a la carretera, constantment doncs, el que t'està exposant és o bé a petites badies amb platges com aquesta de sorra negra, algunes de sorra dorada, o també doncs, anant més cap a l'interior del mar amb grans caps de roca que s'endinsen cap al mar i que molts d'ells són propietat privada i alguns d'ells estan reconvertits en grans jardins. No? Hi ha un parell de molt importants que el que et mostren és doncs, tota la bondat del clima que fa que aquí creixin tot tipus de plantes tan típiques de Hawaii com també importades, no? Plantes exòtiques. Passeges per un jardí d'aquests i et sembla que estiguis en un jardí de l'Eden, no? De tanta esplendorositat de vegetació.
És que és molt fèrtil, no? Tot el terra de lava volcànica, que en algun cas doncs, s'endinsa al mar... Uh-huh. i crea formes estranyes, ponts i altres formacions que també són perceptibles des de la costa.
Exacte. De fet, ara que parles de fertilitat, no només va ser important la canya de sucre, sinó que de Maui especialment són conegudes les cebes. La ceba dolça de Maui, que és utilitzada en moltíssims plats en tota la gastronomia de Hawaii,
com la de Figueres.
Prové d'aquí. Una mica sí. Jo que preparo, doncs m'agrada preparar alguns plats hawaians, doncs a la recepta diu ceba de Maui i diguem
que... I has d'agafar la ceba de Figueres.
Agafo la de Figueres perquè si no els altres són més picants, no? I aquesta doncs és més suau i recorda doncs a la de Maui, però de fet s'utilitza fins i tot, per exemple, amb les patates fregides, aquestes que et venen en bossa industrial, doncs algunes d'elles li posen sabor de ceba de Maui.
Caram, això sí que és un luxe. Escolta, no gaire lluny de Hana hi ha els anomenats pools d'Oeo.
Aquestes són un altre tipus de cascades, les d'Ohi, que el que...
Ohi, eh?
Sí.
S'escriu Oeo, però es pronuncia Ohi.
Hi ha diferents pronunciacions o diferents noms, no? Oeo Gulch, en algunes Ohi. I aquestes són unes cascades que tenen pocs metres d'alçada, però el que fan és que cauen en diferents gorges i ja tens 3 o 4 salts d'aigua molt seguits uns de l'altre que són perfectes per banyar-te. El que passa és que ara està prohibit de banyar-se, sí. Va haver-hi algun accident.
Un expandiment de roques.
Sí, i des d'aleshores està tancat, no? Però tot i així, arribar-hi per veure-ho, doncs, com que ja ens hem pogut banyar amb les altres cascades, doncs per una que no ens puguem banyar no passa res. Però a nivell visual és molt bonic perquè és com si fos això, un salt d'aigua continu però interromput per diferents cascades.
Aigua que va per al mar on hi ha les platges.
Exacte.
De renom de l'illa de Maui, platges tropicals, Kihei, Makena, Wailea...
Són les grans platges en referents, sobretot per més que banyar-t'hi, perquè algunes d'aquestes platges doncs, tenen corrents marines, especialment aquí a la banda nord. No?
És el Vintobrunet.
Sí, però aquests més endins. No? Aquests no és tan problema com realment les corrents marines, que en moltes platges et diuen que no t'hi banyis, per aquest perill que hi ha. No? Perquè no t'ho sembla, però a 30 metres mar endins hi ha una corrent que passa paral·lel a la costa, que se't pot endur i normalment llavors deriven cap a l'interior del mar. Hi ha hagut uns quants accidents a causa d'això, no? De gent confiada que se'n va allà nedar i de cop i volta els arrossega un corrent que no permet que pugui tornar cap a terra. Per això és un paradís una mica perillós en aquest sentit.
Quina sensació, no? Veure que
ha de ser
per més
molt,
que nedis
sí.
El mar et xucla d'alguna forma,
sí,
no?
Sí, sí. És com si fos un riu, però a dins del mar.
Sí, que s'ha d'anar en compte. Aquí, en alguna d'aquestes platges, aquí Haines, sembla que és... A la Malena Bay salpen embarcacions per anar a veure balenes geperudes.
Sí, aquesta és una zona que, a més, Maui històricament ha estat molt vinculada a les balenes, no? Encara avui en dia, tot i que va haver-hi moltíssima cacera, doncs venen balenes, especialment doncs, a les geperudes, o que s'anomena també les lluartes, no? I, per tant, encara és, especialment doncs, a l'estiu, una zona molt bona per anar a veure-les i hi ha diferents embarcacions que t'hi porten, no? I, de fet, hi ha una ciutat que era fins a mitjans del segle XIX, va ser la capital, Lahaina, no només de l'illa, sinó de tot l'arxipèlag, i és una ciutat que va néixer a partir de l'arribada dels baleners, que era doncs, una de les grans indústries que hi va haver aquí a Hawaii. Va començar doncs, amb la fusta de sàndal o la canya de sucre, però també durant una època els baleners van ser doncs, els principals vaixells, o tipus de vaixell, que arribaven a l'illa per, d'alguna manera, caçar les balenes de prop, però també establir-ho com a base per poder doncs, coure l'oli, preparar-lo, després salpar cap als seus ports per vendre'l.
Afortunadament, els costums han canviat, ja els vaixells que surten no són baleners.
No sé què era pitjor, són, potser perquè ara són creuers.
Fotogràfics de baleners.
Exacte, o els creuers, no? Perquè de fet la Reina és un lloc també de creuer que sí que doncs, tenen el seu impacte mediambiental, però com a mínim segur que no era tan agressiu com els caçadors de balenes.
I des d'una d'aquestes platges, des de la platja de Kihei, per exemple, és possible albirar les illes veïnes com Lanai, Molokini, Koholaue, però d'aquestes ja en parlarem.
En parlarem, que aquestes queden lluny i són també molt interessants.
Jordi, moltes gràcies.
A tu,
fins
la propera.
Els viatgers de la Gran Anaconda, amb Toni Arbonès.
Josep Maria Romero va trepitjar Àsia per primer cop ara fa 40 anys. confós enmig del flux de hippies que viatjaven per terra fins a l'Índia. Des d'aleshores, no se n'ha desenganxat mai. I ha recorregut milers de quilòmetres per selves, muntanyes, mars, pobles i ciutats. Ha viscut a Pondicherry, Xangai, Vientiane, fins a anar a raure a Chiang Mai. I ha plasmat aquestes vivències en llibres, articles de viatges, cuines o filosofia xinesa. I, finalment, en les seves cròniques orientals.
M'aturo a saludar la Coi, a qui trobo asseguda a la seva parada, cosint una cartera de pell. Al voltant seu, la mercaderia en exhibició. A més de carteres de diverses mides i colors, hi ha moneders, fundes d'ulleres, bosses i nanses per mòbils, càmeres, clauers i altres objectes. Tot elaborat per ella mateixa. La Coi és una noia menuda i dolça que parla molt fluixet. Dolça per fora però forta per dintre, tot un arquetipus de dona oriental. M'explica que li apugen el lloguer de la parada i això la fot. Mirarà de negociar. Sempre els maleïts calés que no acaben d'arribar en quantitat suficient, malgrat la bona feina. Al seu voltant, homes i dones similars amb parades similars. El mercat de Bank & Watt és un món d'artesans majoritàriament joves. Bijuteria, fusta, paper, ceràmica, roba, dibuix, etc. M'entretinc en els diversos productes, admirant-ne la considerable qualitat, tot confirmant que els tailandesos, delicats i amants de la bellesa i poc tendents a mirar el rellotge, són perfectes per a aquesta mena de professions. El Bank & Watt ofereix una atmosfera perfecta. Et permet de recuperar la mesura humana, el ritme natural de la vida. A més, està situat en una zona magnífica, la zona del Wat Umong, als peus de Doi Sutep, al Collserola de Chiang Mai. És per això que cada diumenge al matí, quan em desperto, em falta temps per agafar la moto i arribar-m'hi. Ara torno a la plaça de l'entrada, on s'ofereixen parades de menjar i beure. Compro una pasta de poma a la parella de la Lanna Bakery, excel·lents pastissers, i demano un cafè als amics Somkit i Wet, els de la granja que vaig visitar fa poc, i aleshores m'assec en una tauleta. De sobte, entra pel portal un home amb una camisa virolada, desgastada i un vell sarró amb bandolera. L'home té uns 75 anys i un aire fatigat. Com que no em veu, crido: «Thomas!». En adonar-se de la meva presència, s'acosta. Li pregunto com es troba, atès que fa uns mesos li van diagnosticar un càncer, i em respon que s'està recuperant bé. Poc després, l'home està instal·lat al davant meu amb un brioix i un cafè, i aleshores li pregunto si ja ha llegit la novel·la Stoner, que jo li vaig recomanar perquè està ambientada a la Universitat de St. Louis, Missouri, a meitats dels anys 60, exactament al lloc i època en què ell va estudiar la carrera de tècnic forestal. No, encara no l'ha llegit, però pensa fer-ho aviat. Aleshores, parlem de la Universitat de St. Louis, del Mississippi, de les aventures de Huckleberry Finn i del sud dels Estats Units en general. Llavors, em revela que, quan ell era petit, encara era oficial la segregació racial. Tot estava dividit entre white i colored, que és com s'anomenava els negres. Escoles, esports, transport públic, lavabos, etc. Recordo perfectament quan van decretar l'abolició de tot allò, l'any 1954, va rematar. Jo era un nen, però ho recordo. Va ser el resultat de l'afer de la Rosa Parks i el seient d'autobús? Vaig inquirir. Això de la Rosa Parks va ser més tard, a finals de l'any següent, va respondre. Però és que el canvi d'hàbits va ser lentíssim. Tothom tenia un marc mental sòlidament establert i costava trencar-lo, fins i tot els negres. Imagina't que de sobte ens fiquen els dos grups de nois que sempre havien viscut i estudiat separadament a la mateixa escola. No hi havia manera d'entendre'ns en la vida real, més enllà de les lleis. Va haver-hi molts problemes, va ser molt difícil. Una cosa és la teoria i una altra de molt diferent, la pràctica. Jo escolto impressionat. Història viva. L'home continua. Jo vivia en una ciutat petita, d'uns 30.000 habitants, anomenada Webster Groves, on encara ressonaven els ecos de la Guerra Civil. Com? Exclamo, incrèdul. La Guerra Civil? Però no va ser el segle XIX. Per mi, la Guerra Civil americana era cosa de jocs infantils. Mira que havia jugat jo amb els soldats americans de plàstic. I de pel·lícules, naturalment. El John Wayne, el Burt Lancaster, el Henry Fonda i tots aquests. Va acabar el 1865, efectivament, concreta el Thomas. Quan jo vaig néixer, feia 80 anys d'això. Però fixa't, el meu besavi mai no va voler revelar en quin bàndol havia lluitat, per por a represàlies. I això que, al llarg de la seva vida, li ho van preguntar un munt de vegades. Em quedo impactat, la veritat, escoltant la vida d'aquell home. I qui li hagués dit de jove que es jubilaria a Chiang Mai, tan lluny de la Guerra Civil americana, la segregació racial i el món del Mississippi? Els fils de les vides individuals són entortolligats, imprevisibles. Penso aleshores en la Coy, que tan càndidament talla el cuir i cus les carteres, i amb qui he conversat fa un moment. Ella comença la seva vida, i amb prou feina s'ha mogut d'aquí. Aquesta és l'única realitat existent. La resta és ficció vaporosa. Quan tingui l'edat del Thomas, vés a saber on serà. Potser a Missouri. Aleshores, el que li semblarà irreal serà aquest agradable mercat dominical del Bank and Watt.
Els relats del viatger de la Gran Anaconda en marxa, ara també a les llibreries. Cròniques Orientals, de Josep Maria Romero. Editorial Coma Negra.
Els viatgers de la Gran Anaconda a Catalunya Ràdio.
5 anys sense mitjons. Quan el 31 d'agost del 2004, la Laura i en Joan Antoni van decidir llevar l'àncora del seu veler, no sabien on els durien els vents ni tampoc quant de temps serien lluny de casa. No es tractava d'un viatge, sinó d'un projecte de vida. Volien justificar, viatjant, el fet d'estar vius en aquest món.
Són les portes al cel, no? La traducció.
És curiós que el Boulevard dels Pirates acabi les portes del cel.
Acaba abans, sí. Acaba abans, acaba el sur d'Aden,
Aquí. Sí, sí, bé, però més o menys.
Bueno,
més o menys.
Res, sí, bueno, això sí, està, sí, està a tocar, sí. Està a tocar ja. Que aquesta entrada és una altra d'aquestes entrades mítiques.
L'estret que et dona pas al Mar Roig.
Clar, l'entrada va haver Mandeb.
Suposo que això són les cartes de navegació.
No, això és un programa que serveix per fer rutes i tal, que el que estic fent, com que jo els tinc totes, faig bloquejos de pantalla i els imprimeixo per que ens serveixin de recordatori.
Llavors et vas marcant els trajectes,
sí,
que anava...
Sí, així ens apunto les milles i el dia, i així ens serveix a mi de recordatori. Sí, sí. Bé, les cartes són molt més detall que això, malament, clar. Si fossin amb aquest punt de detall.
Sí, aquí ho he jugat bastantes vegades,
Sí, vull dir, no... Sí, ja... Diguem-ne, com vist el mar no té importància, però a la que de costes... És...
A la costa.
A la costa, llavors ja l'assumpte es complica.
Sí. Bé, benvinguts, us havia deixat a Salalà, estàveu
a punt de marxar.
Fer uns espaguetis,
sí,
carbonara...
Uns carbonara, amb escaribati.
Just abans d'endinsar-vos el que s'anomena el Boulevard dels Pirates, la costa sud de la península aràbiga, entre Oman i el Iemen.
I el Iemen.
I estava preparant navegar amb conserva amb el Kiribati, que era
un
vaixell,
sí,
llatí, i després italià i un altre de noruec.
La gent acostuma a fer-ho, no acostuma a anar sols, com que hi ha aquesta por i aquesta paranoia i els fets reals i tal, doncs la gent s'organitza en grups que... Doncs, quan més serem, més riurem, no?
Joan Antoni Afonso, enginyer.
Llavors, amb el Mali i el Kiribati, el que vàrem fer va ser pactar tota una sèrie de protocols.
Un llenguatge clau.
Sí, bàsicament era els canals de comunicació, les hores a les que ens comunicaven, els canals de defecte, però que en lloc de nominar-los pel número, els nominaven per lletres. Per exemple, ens comunicaven pel 16, però si hi havia un problema, doncs passàvem al 9, però no dèiem passem al 9, que és el que es diu habitualment amb el... sinó passem al B. Llavors ja tots tres sabíem que volien dir que anàvem al 9. com que el Kiribati, que era un barc...
Això què era? Per evitar de ser detectats per ràdio, per les comunicacions vostres?
Sí,
o sigui, no delatar la vostra posició...
Exactament.
Exacte. Clar, o sigui, són coses que es fan en aquests casos. Nosaltres ja ho havíem fet alguna vegada, sobretot acostant-nos a Venezuela, o anant a les testigos des de Venezuela, de nit, amb la mesura possible, no utilitzar els llums de navegació, perquè esclar, els llums de navegació es veuen des de diverses milles.
Us delaten.
I delaten. Teníem un codi, que, bueno, a tal hora pues, ens comuniquem...
Bueno, de fet, hi havia una simbologia que encara que Joan Antoni digui que no tant, déu-n'hi-do, que després d'acabar aquesta reunió vaig prendre nota, perquè ja no me'n recordava de la meitat.
Home, esclar.
Laura Alameda, navegant.
Potser sí, era jo el que recordo és això.
Jo sí que me'n recordo, i de fet, amb una de les cròniques que anem fent, perquè a partir de Maldives comencem a 5 anys sense mitjons, que uns amics, que aquí no ho hem parlat...
És veritat.
Que aquí, gràcies a en Carlitos, l'Helena i l'Oriol, nosaltres escrivíem cada dia aquesta crònica.
Nosaltres vàrem ser absolutament pioners, perquè la publicaven en Twitter. Nosaltres enviàvem una crònica i llavors però ells la penjaven a Twitter, feien un resum...
Això ho feia Carlitos.
Però molt resumit,
Molt resumit.
Perquè em sento de caràcters...
Sí, en Carlitos, no que és un amic nostre que és publicista, ell volia fer el primer llibre a Twitter i de fet ho va fer. El llibre està fet.
Bueno, i va ser una aposta de bàsicament d'en Carlitos per la modernitat. Nosaltres, en principi, com que gairebé no sabíem el que era, o sigui, ells ho feien com si fóssim nosaltres, però no teníem manera d'accedir directament, perquè el que teníem era un programa per la ràdio de Xefa, que quan trobàvem una emissora que ens podia rebre, doncs ens posàvem en contacte. Però, per exemple, amb el trajecte fins a Oman, em sembla que estem 4 o 5 dies que no podem contactar.
Sí.
O sigui que les condicions de propagació doncs fan que no podem contactar, per tant, no podem enviar cròniques. No? I, bueno, ells l'enviaven, ells les modificaven, les sintetitzaven,
les adaptaven
i va estar bé. No?
Per d'un vaixell a un altre, sí que amb el Kiribati, això sí que us podíeu posar.
Sí, però a través d'una altra ràdio, la ràdio La Petita.
Ja, de fet, amb les dues ràdios ens podíem comunicar. El que passa és que això és una qüestió tècnica. Amb l'HF podíem enviar mails, perquè no podíem accedir a res més, i rebre. El fet de poder rebre, a banda de que podíem rebre mails dels nostres familiars i amics, ens permetia rebre grip files, que són previsions de temps. I això ens permetia pues, saber una mica pues, el que ens esperava a nivell de vent, bàsicament.
Qui anava al davant dels tres vaixells?
Kiribati.
El Kiribati
obria...
Sí.
Kiribati, a més, com que era un vaixell més gran i més luxós i tal, també tenia el radar més potent, amb el qual ell pues, podia controlar... Sí.
No sonava el parte.
I ens donava el parte. I de fet, abans de sortir d'Oman, un dies abans, surten els vaixells de la Blue Water, que ja estan histèrics. Imagineu-vos com estaran al cap d'un rato, no? Vull dir.
A veure, ara ho podem relativitzar bastant, però realment en aquell moment la situació era complicada. Penseu que nosaltres vam ser l'última campanya, per dir-ho d'una manera, que va entrar al Mar Roig i que va fer aquesta zona, perquè la situació de pirateria era complicada,
era
inclús
greu,
amb un vaixell recordo que van matar el capità i me sembla que la dona, un barco danès, no recordo, però això ja més...
Un balei com vosaltres.
Sí, més a prop
això,
de Somàlia.
Sí, això més a prop de la costa,
però,
de Somàlia.
Però la situació era molt complexa, tan complexa com que havien vaixells de guerra al mateix al corredor de seguretat i que nosaltres ens van trobar i van veure inclús seqüències de com treien les seves super llanxes, helicòpters i que abordaven llanxes de locals.
Pirates.
No sé si eren pirates, eren locals.
Ah, perquè en aquell moment tothom passa a ser sospitós.
Exacte. En aquell moment tothom
no
era sospitós.
No demanen que t'identifiquis.
I penseu que justament mentre nosaltres veiem el corredor hi ha un tràfic molt important des de Somàlia a Iemen, de llanxes amb 8-10 persones a bord constantment, i aquesta gent, clar, van patir també les conseqüències d'aquesta situació.
Són pateres, o sigui, són immigrants que intenten arribar a Oman per trobar feina.
Ara diràs tu com distingeixes uns dels altres.
I nosaltres ens vam creuar amb dos, per exemple, davant. Ens vam saludar. De fet, no vam veure en cap moment metralletes ni armes dintre de les llanxes.
Sí que vam veure acció.
Però vam veure acció, sí.
Per exemple, hi ha un dia en què hi havia un vaixell per allà anglès, un destructor, i ens va creuar per la proa un vaixell de fusta fora a borda, que anaven 8 o 10 persones a dins, que vàrem saludar nosaltres, i al cap d'un rato vam veure que el vaixell anglès muntava una operació, vam posar dues llanxes ràpides a l'aigua i vam deixar anar l'helicòpter, i els van anar i els van detenir. No sabem què van fer amb ells, perquè ja no estàvem massa lluny, estaven dos o tres milles com per veure-ho,
no
però que el que sí que vàrem
veure és que
els van abordar,
sí.
Els van abordar, això segur, no? I bueno, d'episodis aquests en vàrem sentir entre les falses alarmes, sobretot els del Blue Rat, que anaven dient que havien vist un esquif.
Un esquif?
Un esquif, bueno, un esquif és un vaixell petit, petit, no? O
sigui,
un,
sí, una
exacte, no?
Sí. Un barqueta, sí.
Que és com ho denominaven els del Blue Water, no? Que hem vist un esquif a l'horitzó i tal, i qual resulta que era un delfí.
Miratge, un miratge.
Saber, no? Un miratge. O igual no. A nosaltres ens en va perseguir un dia un, o almenys anava darrere, i llavors de nosaltres se'n va anar i va anar
el Kiribati
va podar motor i va continuar, i llavors ells van girar cua i van anar, es van dirigir cap al Malin. I del Malin va anar, però mentre estaven al Malin, el Malin es va dir que el que havia vist és que els ocupants del vaixell estaven agenollats en direcció a la Meca resant.
Que difícil, no? Resar, sí, mentre sí. Navegues, tenint en compte que el vaixell va canviant, la barca va canviant de rumb constantment.
Pues ells estaven fent això,
constantment.
Sí, sí. El que vol dir que eren uns devots musulmans, o el que no vol dir que no poguessin ser uns pirates.
Escolta,
perquè això és...
A veure,
les pirates coses són compatibles.
També, si són islàmics i venim de Somàlia, no penso pas que...
Però bueno, va sonar una anècdota bastant divertida,
va ser
no?
Divertida,
vam,
no?
Vam riure una mica.
També potser és veritat... no us van abordar perquè els hi va tocar l'hora de l'oració.
Exacte, ens van
salvar.
O potser estaven buscant tabac, vés a saber. Tenien musulmans, però amb les seves...
Bueno, sí que siguin altres, el fet de portar la gossa també es generava una mica de tranquil·litat.
No s'agrada gens. Generalment
els musulmans. Els musulmans els consideren uns animals impurs.
Sí. I la veritat és que em sentia més segura.
Igual la Súria us va ajudar, eh?
Ens servirà bastant en el canal de Suez quan arribi, sí.
Sí.
Però, bueno, per exemple, l'endemà sentim el capità d'un vaixell que es posa en contacte i diu que segurament ja l'havia sentit l'anterior quan deia que hi havia unes lanxes que li anaven donant voltes. Doncs sentim el capità que diu que ha perdut el control, que l'han abordat uns pirates, estem parlant d'un mercant, eh? Que els 22 tripulants estan bé, però que ell ja no està al control i que, bueno...
Bueno, no sé. Va dir que havien sigut segrestats i que ja era l'últim moment que es posaria en contacte per la ràdio.
Encara
com
van deixar que es posés en contacte, o potser ho fan per això,
era
no?
Era l'últim moment que es podien posar en contacte, sí.
Evidentment,
sí.
No van poder dir la posició ni res. No. Uh-huh. Llavors, suposo, això són teories meves, que buscarien el contenidor que els havia passat al seu agent de Londres, traurien el que els interessava i devien deixar.
De Londres és una forma de dir.
Bueno, és una forma, exacte.
Que els que paguen estan en una gran metròpoli.
Sí, sí. Però bueno, escoltar això al mig del mar, la veritat és que es posa els pres de punta, eh? No, escoltar la veu del capità dient que el seu barco havia sigut segrestat no és cap tonteria.
No, no, i tu estàs allà, allà on
i
està
tu
passant.
Tu estàs allà al mig, exacte.
Tu estàs allà al mig, vull dir que no ho estàs escoltant des de...
No.
I jo ara aquí voldria fer un apunt. En aquí hi havia, com a mínim, quan hi érem nosaltres, hi havia una fregata espanyola, que es deia Victòria, hi havia un vaixell anglès, l'F-238, hi havia un vaixell nord-americà, hi havia un vaixell de Malàcia, tot això estem parlant de vaixells de guerra. Llavors, la pràctica habitual era que la gent es posava en contacte amb el vaixell de la seva nacionalitat, o el més proper, per dir-los, miri, som el valer tal, de nacionalitat tal, estem per aquí, i, bueno, per donar una mica, som aquí, si passa alguna cosa i tal.
Això no? Navegava ja per davant de la costa
del
Iemen, eh? Havíeu deixat el man enrere.
Després els nord-americans avisaven al seu, escolti'm, som el vaixell tal, que estem creuant cap al Mar Roig i tal, i, ah, doncs molt bé, doncs ja els anirem contactant i tal, no? Nosaltres vam intentar fer el mateix amb el Victòria, no vàrem rebre contestació.
Però vas parlar en català o parlar...
No. Vam parlar en castellà i en anglès, suposo. No vàrem rebre contestació.
En anglès és complicat, eh?
Sí. A més, una cosa que feia la gent habitualment era enviar, pues, mails en el seu departament de defensa per dir-los passarem per al corredor en aquesta època i tal, i llavors els contestaven dient-los, pues, mira, pues, que ho podeu contactar en aquest telèfon, seguiu aquestes normes, els vaixells que tenim allà són tal i tal, podeu parlar, pam, pam. Nosaltres vàrem enviar un mail també al Ministeri de Defensa i ens varen contestar que prenien nota i ho posarien en coneixement de l'estat major de l'exèrcit. Cosa que ens va ser tremendament útil.
Tota la nostra vida. Estàvem feinats, Joan Antoni, de dir-li feina.
Sí, sí, no. Jo constato uns fets. No...
Tantes guerres com estan.
Sí. Això em recordava, per exemple, un dia que volíem accedir al consulat espanyol a Cartagena perquè jo havia perdut la documentació, i resulta que hi havia un guarda de seguretat que no ens deixava entrar si no teníem cita prèvia, però que per tenir cita prèvia tenies que entrar, amb el qual era un
catch 44,
no? Sí, exacte. I bé,
tenia forma de trencar-los aquests bucles.
No hi havia, no vàrem trobar la manera, no vàrem trobar la manera.
Absolutament absurds, eh? Sí,
vàrem tenir que esperar arribar a Panamà per poder anar amb una ambaixada perquè no hi havia manera, no.
Sí, sí. Són com llocs fortificats que llocs de tensió.
Suposo que és el teu territori, no, que podries entrar lliurement.
Sempre a veure.
I això que no hi havia en Borrell de ministre d'Assumptes Exteriors.
Anava a dir que no sempre és el mateix, eh? Vull dir que et trobes, que també varia de país a país, eh? Que a vegades depèn molt de,
depèn molt,
de la delegació diplomàtica i de qui la porta, no? Que té un tarannà o un altre. I poden ser tarannàs molt diferents, no? Però sí, en general...
A Iemen varen conèixer dos funcionaris de l'ambaixada espanyola que eren supersimpàtiques. Vull dir, bé,
Per això que dic.
Depèn la persona, com sempre.
Éreu ja en ple bulevard dels pirates.
Sí.
No us va escortar cap fregata, ni el F-238 britànic, ni el Victòria, per descomptat, que estaven per altres tasques. Veu poder...
Vam parar a Aden, clar, vam arribar al Iemen, que era la nostra gran... Bueno, per mi, un dels meus somnis, no? De ganes de visitar aquest país o de fer una mica un petit tas.
I vau tenir sort perquè ja veieu com estan les coses.
Sí, ja estaven, ja començaven a complicar-se, notaves a l'ambient, no? Que havia...
Sempre ha estat un país complicat.
Sí, sempre ha estat.
Ja abans d'això, quan estaven dividits Iemen del sud, Iemen del nord, hi havia hagut guerres. I sempre...
Havien atemptats, tant en tant havia algun atemptat.
Mai ha estat un país tranquil.
No ha sigut.
I fa anys recordareu que van matar aquells turistes bascos i catalans.
Sí, això va ser després de que nosaltres estem...
Vull dir que sempre ha estat un país...
Sempre ha estat un país complicat.
Complicat, sempre hi ha hagut els segrestos d'occidentals per part de les tribus, llavors els intercanviaven per gent seva presonera pel govern, etcètera, etcètera, etcètera. No? A banda de les diferències internes, doncs, que s'han anat accentuant entre...
Que el fregat d'ara és molt diferent dels fregats que hi havia hagut fins ara.
Contra sunnites és una guerra.
Exacte. No s'acaba. Però és curiós, perquè per nosaltres és un país, aquest sí que és islàmic, molt, 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 dintre de les seves creences, molt tradicional, però que d'entrada és molt hostil per tu i per a tu com a occidental i sobretot jo com a dona, però que recordo encara la primera imatge d'una dona, no? De veure una dona totalment tapada.
A Aden.
A les 3 de la tarda, amb una calor que aquella, que era que no passava ningú pel carrer, i veure aquella imatge, no?, com un fantasma, una ombra que caminava, però al segon s'anaven passant els dies, comences a veure coses més subtils, no? Comences a veure ja una mica, a vegades, els ulls, aquesta mirada que feien...
Inclús aquesta mirada com... de foc que deia
el
Joan Antoni a les Maldives.
Però recordo inclús una mica de passar un grup de dones tapades, però bueno, ja et dic, amb aquesta línia on únicament es veien els ulls, com coquetejava amb un home que passava en aquell moment. Totes aquestes subtilitats que d'entrada no les pots veure, al final te resulten no agradables o no, perquè bueno, clar, no vull entrar en aquest debat, és absurd, no tinc res a dir. Jo havia de posar-me un mocador al cap, no res més, i anava amb una camisa de màniga llarga, però que al final trobes tot més humà, no sé com dir-ho.
T'acostumes
a tot el que hi ha al teu voltant, sí. I dintre de les regles, que són moltíssimes, sobretot tu com a dona, molt estrictes, i com a dona no tens cap mena d'autonomia perquè no pots fer absolutament res. Per exemple, baixem de l'autobús, havíem d'anar a parar per dinar, jo no podia anar a buscar el meu menjar, tenia que anar-me a un apartat reservat per dones. Clar, per mi tot això se'm feia molt costadal, no? Però un altre
costat... Són mons paral·lels.
Sí, però recordo també d'estar-me fora esperant amb una espècie de taules, i quan Joan Antoni va arribar amb el menjar, jo ja tenia un plat fins a dalt de menjar, no? Tothom m'havia posat menjar perquè em veien allà desemparada. I és curiós, no?, perquè veus aquesta hospitalitat tan musulmana que la porten de forma molt estricta, i aquest món que és tan diferent al teu, no?
Una cosa curiosa és que en aquests restaurants, i aquest i amb altres que ens vam trobar, com deia la Laura, les dones no podien entrar en el restaurant pròpiament dit, només hi podien entrar els homes, i per tant els hi tocaven els homes a comprar el menjar, i llavors s'anaven amb uns reservats que estaven tapats en cortines, de manera que ningú pogués veure. En canvi, els serveis eren unisex. És una cosa que em va cridar una mica l'atenció. No sé si és que ja donaven per sentat que les dones no anirien al servei.
És el que t'anava a dir, no? Que segurament eren unisex però només anaven els homes.
Sí.
Perquè és totalment inviable, vaja, en un país islàmic que passi.
Totalment inviable. Ah. Sí. Però bueno, d'entrada és una cosa, la veritat, que costa de digerir, no? Clar, no veuen molts de turistes. I llavors, la mínima que es podia, ja et trobaves envoltada de dones que es treien el vel i parlaven amb tu o intentaven comunicar-nos, no? I aquesta fascinació, no?, atracció que senten cap a al món occidental és tremendo.
Que aquest és l'avantatge de les dones, en aquest cas el teu avantatge, que tu podies accedir a un món que el Joan Antoni no podia accedir, que és el món de les dones.
Sí, però ja et dic, d'entrada semblava molt hostil, però després ja no ho era tant, no? De fet, tinc una foto amb elles, amb el vel i sense el vel, ens la va fer Joan Antoni, no? Inclús quan tornaven cap al barco, es cridaven, no sé què deien, Barça, no?
Sí. Aquí s'ha de dir una cosa, que no és el mateix Iemen del Nord que Iemen del Sud.
Està clar.
Passa una mica com els vietnams, no? A banda de que vesteixen de manera diferent, perquè els homes no van amb túnica, sinó que van amb un mocador en forma de fandira i tal, com que van ser una colònia britànica, són una mica més oberts els occidentals i són, diguem-ne, una mica més tolerants en aquest sentit. A la que vas cap al Iemen del Nord, a Sanaa, és molt més integrista. Vull dir, els homes van amb túniques, van amb el seu jagger, amb els seus punyals, és una cosa diferent, i són molt més estrictes. Aquí podies anar a menjar en un lloc i no passava res. Sanaa, una vegada ens van fotre una bronca perquè estàvem la Laura i jo menjant
a fora,
i van venir uns senyors i van tenir discussió entre ells.
Bueno, bronca no.
Perquè la dona, però deien que la dona tenia que anar dins, que no podia ser això.
Un senyor es va barallar amb els cambrers perquè, de fet, aquest senyor me mirava i me convidava que anés cap a dintre, i clar, Joan Antoni deia que no. I llavors els cambrers amb aquest senyor es van barallar perquè l'home deia que jo havia d'estar dinant, sopant dintre i no allà fora. I els altres deien que jo era una turista i que, per tant, bueno, totes les van començar a escridar-se els uns als altres. Jo em sentia, ja estava cada cop estirant-me més el mocador
i
m'anava com fent més petit a la cadira perquè pensava en qualsevol moment passarà alguna cosa. No, al final no va passar res. Van poder acabar de sopar un sopar més molt bo. Una espècie com d'unes carns picades amb uns pans que feien uns ors boníssims, que el menjar, la gastronomia és molt curiosa i molt bona, la veritat. Però, bueno, a part d'això i de que al mercat un senyor em va vendre un... L'home em va veure que no portava cap...
Vel per la cara.
Sí, i llavors em va vendre un i el vaig tindre que comprar, no? Perquè no, l'home estava molt estranyant, no en tenia res, no? Clar, veus totes aquestes contradiccions, tant per tu com per ells. La situació no és còmoda tampoc per als homes, veure una dona amb la cara destapada.
No, esclar que no.
Adam, per això, com tu deies, pel fet d'haver tingut influència britànica, és una ciutat portuària molt important.
Sí. Important, sí.
No?
Sí.
I allà...
No l'única,
No l'única, no l'única. Però almenys abans de la guerra, doncs, era això.
Sí, no? I havia estat la capital del Iemen.
I havia estat la capital del Iemen del Sud.
Sí.
I allà us hi veu estar...
Vàrem arribar allà, vàrem passar-hi uns dies, vàrem fer l'entrada... Vàrem anar a canviar diners, que per cert, el que deia allò del Barça, vàrem anar a canviar diners amb un taxista que anava menjant cat, que és com el betel, però que és una cosa també narcòtica, però que, bueno, tot i així mantenen el control.
I que el consumeixen abastament des del país des de
exacte.
Sempre.
Després de dinar estan tota la tarda...
S'ha acabat el dia.
Sí.
A partir de l'hora del dinar s'ha acabat.
Amb unes galtes plenes de fulles.
Sí, però fan una bola i la van xuclar. Com si mastegat tabac.
I recordo que vam anar amb el Kiribati, que ells continuaven de seguida. Nosaltres hi vam quedar un dia, després també pujarem fins a Sanaa, jo ho explicarem. I anem a canviar diners i, bueno, allà encara tira molt de dòlar, de manera que l'euro ens feien un canvi per al Kiribati, li feien un canvi molt dolent, no? I en aquell moment tenien una tele, però són molt aficionats al futbol, de manera vicària, perquè no crec que hi juguin massa, i estava jugant al Barça. Llavors jo vaig aprofitar per dir, miri, jo sóc del Barcelona, i arrel d'això li van fer un canvi molt millor en el Kiribati. Sí, aquests eren uns fans del Barça.
Vas tenir sort,
Vàrem tenir sort. En canvi, l'endemà, o al cap de dos dies que anàvem a comprar uns bitllets per pujar cap a Sanaa, el que ens venia els bitllets de l'autobús era del Madrid. I quan es va entrar que eren de Barcelona no ens volia vendre els bitllets, no? Al final van aconseguir convèncer-los. O sigui, que hi havia, abans que es liessin amb els d'Aràbia Saudí, tenien també les seves pròpies disputes futboleres. Sí.
Us deixo aquí comprant els bitllets per anar a Sanaa.
Perfecte.
I aquesta serà una altra etapa.
Aquesta serà una altra etapa.
Molt bé.
Moltes gràcies.
A tu.
Fins aviat.
Fins aviat. Adéu.
Els viatgers de la Gran Anaconda.
Amb la perillosa navegació pel col·loquialment anomenat Boulevard dels Pirates a la costa sud de la península d'Aràbia, arribem al final del viatge d'avui. Som els viatgers de la Gran Anaconda. Manel Bernat, Elisenda Sort, Judit Sala, Dolors Martínez, Joan Anton Ramoneda, Carles Davoy, qui us parla, Toni Arbonès. Gràcies per ser amb nosaltres. Esperem que hagueu passat una bona estona. Seguirem viatjant plegats en el ventre canoa de la Gran Anaconda. Fins aviat.
Els Latuames creuen que el cel és el riu que embolcalla el planeta i des d'allà surt la Gran Anaconda cap als rius de la Terra. És així com la vida sorgeix i s'eternitza.
Segueix-nos també a facebook.com/els viatgers de la Gran Anaconda, al Twitter Gran Anaconda, a l'APP de Catalunya Ràdio o a catradio.cat.